Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Supermatí amb en Miquel 40.
Us ho avança Ràdio Capital i n'informa també el web de l'Ajuntament de Pals que el Cercle Català d'Història, l'empresa SOT Prospeccions Arqueològiques en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Maixter, estan realitzant un estudi en aquest territori, el territori de Ràdio Liberty, que és de titularitat estatal. L'entitat que presideix en Joaquim Mollan busca les evidències que en aquella zona s'hi amaga un jaciment sencer del que afirmen que podria ser l'antiga vila marinera de Pals. Segons l'entitat, aquesta vila, que ja tenen documentada, es podria confirmar si així ho determinen aquests estudis que s'hi estan fent en aquells terrenys de Radio Liberty i si es confirmés que aquesta vila marinera va existir i la seva dimensió real és la que afirma el Cercle, podria suposar un pas més en la teoria que defensa la catalanitat de Cristòfor Colom i la seva possible sortida del port de Pals. Cal recordar que un dels principals arguments que neguen aquesta teoria per part de la versió oficial és que a Pals no hi havia port i, per tant, tot plegat es podria posar en entredit en funció del resultat d'aquesta investigació. Ara bé, què passaria si es confirma l'existència d'aquest jaciment que podria estar datat del segle XIII? Què passaria amb els terrenys de Radio Liberty i amb el projecte Aquam que impulsa la Fundació Mar? I exposo aquestes dues qüestions perquè són les més tangibles i properes, però fins a quin punt la teoria de la catalanitat de l'almirall descobridor no agafa més volada? En tot cas, de moment, seguirem de ben a prop aquesta qüestió i quan tinguem els resultats definitius d'aquest estudi us els explicarem amb tot tipus de detall. Només faltaria que en Colom hagués sortit de casa nostra i nosaltres sense saber-ho. Mentrestant, no farem volar coloms. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que ens porta com cada dia la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Avui tindrem una jornada assolellada, encara moguda, amb vent de component nord que seguirà bufant i farà alterar la mar. Durant el matí segueix activat l'avís per onades, que pot arribar fins als 2 metres, i les temperatures es quedaran força similars a les d'ahir, entre els 20 graus de màxima i els 6 de mínima. I els propers dies, situació tranquil·la i, a poc, augment de les temperatures.
Fem una repassada a aquest moment a la temperatura que tenim a casa nostra. Tenim 5 graus positius a Parlavà, a Torroella, Santa Cristina d'Aro, a Sant Feliu, a Albons, a Monells, a Platja d'Aro, a Sant Feliu, on llueix el sol de ple. 5 graus positius, dèiem, en aquest dia d'avui. Avui és dijous, és 20 d'abril del 2017. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I com sempre, el que fem al començar el programa és fer un ràpid repàs informatiu a l'actualitat més pròxima. Volem conèixer de primera mà aquelles notícies de casa nostra més destacades que edita, com cada dia, en Toni Selles amb l'acompanyament de la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
La Brava Beer obrirà una fàbrica a l'Empordà el 2023 amb una inversió d'uns 10 milions d'euros, Toni.
Bon dia. La Brava Beer traslladarà el seu centre de producció de la República Txeca a l'Empordà l'any 2023. L'empresa, que té la seu a Vulpellà, que ha anunciat que invertirà entre 8 i 10 milions d'euros en aquesta nova planta. El seu objectiu és produir uns 10 milions de litres a l'any des d'aquesta fàbrica, de la qual no ha concretat l'emplaçament.
Recentment ha tancat una segona ronda de finançament de 264.000 euros per poder ampliar la capacitat productiva i al maig entrarà al mercat de la cervesa sense alcohol amb el llançament de l'Ascensa. La Brava Beer la va crear fa un any i mig un grup d'emprenedors vinculats a l'Empordà i compta amb una plantilla d'11 treballadors. La idea era la d'aplicar els processos artesanals però amb els avantatges de les produccions de gran volum. Ho explicava a Ràdio Capital el director executiu de la Brava Beer, Sergi Carmona.
Tot i que vam començar amb un mètode de producció diferent al que tenim actual, nosaltres no hem deixat els nostres orígens, seguim fent un estil de cervesa que és el Pilsen, i amb màxima qualitat, perquè les matèries primes que utilitzem és 100% naturals, però industrialitzada en el sentit de grans volums, no? I bueno, una miqueta la idea és aquesta, de donar a conèixer les nostres receptes a tot el gran mercat i amb grans volums.
La Brava Beer espera facturar aquest any més de 900.000 euros, 8 vegades més que l'any passat. Actualment produeix uns 160.000 litres l'any al Centre de Producció de la República Txeca, una xifra que vol situar en els 10 milions de litres d'aquí a 6 anys amb la nova fàbrica a l'Empordà.
La Brava es comercialitza a la demarcació de Girona i Barcelona a través de 500 punts de venda, però preveu superar els 900. La firma distribueix a grans superfícies com Carrefour, Esclat, Bonpreu, Miquel Alimentació i Gros Mercat, i també a través dels punts de venda del canal Horeca. També té acords estratègics de distribució amb grups com ara Destileries del Maresme Brands. A banda del mercat català, també venen a França i Austràlia.
Gràcies, Toni i Sílvia. Són les 8 del matí i 5 minuts. Calonge ja es dirà oficialment Calonge Sant Antoni a partir d'aquest estiu.
El ple municipal de Calonge del mes que ve votarà la proposta de modificació de la denominació oficial del municipi. Després, l'expedient passarà al Departament de Governació de la Generalitat, que li haurà de donar el vistiplau.
En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, l'alcalde Jordi Soler ha argumentat que la nova denominació Calonge Sant Antoni reflectirà millor la realitat del municipi, configurada per dos nuclis que, en el seu parer, amb el temps han esdevingut una unitat física, econòmica i social. L'alcalde admet que sempre hi haurà persones que no ho comparteixin, però entén que el canvi de nom oficial és beneficiós.
Però jo crec que el Consell General, i crec que el temps també ha donat la raó als que pensàvem que som un sol municipi, i com a tal hem de treballar i ens hem de posicionar en els diferents ordres socials i econòmics. Jo crec que ha donat la raó de que, siguent com som un sol municipi, podem avançar molt més i que l'efecte de sumar en realitat el que fa és molt complicat.
Soler confia que tots els tràmits estaran enllestits abans de l'estiu.
Les 8 del matí, gairebé 7 minuts. No ens movem de Calonge perquè hi ha bones perspectives per la recuperació d'Expo Hàbitat.
La decisió de recuperar la mostra Expo Hàbitat a Calonge després de 9 anys de la darrera edició ha estat ben rebuda pel sector. La fira se celebrarà cap de setmana del pont de l'1 de maig i a hores d'ara ja hi ha força demanda d'estants.
L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha apuntat a Ràdio Capital que el sector immobiliari viu una revifada, lluny de la situació de fa una dècada, però amb bon ritme. Per això confia que Expo Hàbitat servirà de motor també per la venda o el lloguer al municipi, sobretot de cara a l'estiu. D'altra banda, Soler ha destacat els esforços de l'Ajuntament perquè aflori tot el mercat d'habitatges d'ús turístic.
Com a Ajuntament he fet un esforç molt important per tal d'intentar localitzar tots els pisos que es dediquen a l'ús turístic en el municipi. En aquest sentit, la tassa per fer la declaració de pis turístic a Calonge és zero. Tota la gestió de declaració del pis turístic es tramita des del Departament de Turisme de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i per tant no hi ha cost com si ocorreix en altres municipis.
L'alcalde de Calonge destaca que el municipi té una població d'uns 11.000 habitants, amb uns 2.000 o 3.000 més com a població flotant, que l'estiu es multiplica per 10. Per aquest motiu, considera fonamental regularitzar la totalitat dels habitatges turístics.
Són les 8 del matí i 8 minuts.
Supermatí!
Palamós renova l'enllumenat públic.
L'Ajuntament de Palamós ha enllestit la renovació de l'enllumenat públic del carrer de Josep Joan, així com dels trams dels carrers ortogonals a aquesta via entre l'Avinguda Catalunya, carrer de Rentadors, carrer de la Font i l'Avinguda Lluís Companys. S'hi ha col·locat un enllumenat que permet reduir la despesa energètica i econòmica.
En total s'han retirat 50 punts de llum de diversos models que havien quedat desfasats, tant pel que fa a la tecnologia com a la seva eficiència. S'hi han instal·lat 53 noves lluminàries tipus LED més eficients. Amb el nou sistema s'ha millorat la lluminositat dels carrers i s'ha aconseguit un estalvi energètic anual de 21.832 kWh. Això suposa reduir 16,4 tones de CO2 l'any i un estalvi econòmic anual en la factura de la llum de 3.700 euros. L'Ajuntament de Palamós seguirà el procés de renovació de lluminàries en diferents punts de la vila. Es preveu que passat l'estiu es farà als carrers situats al voltant de l'escola Badruna, així com a l'aparcament situat davant el cementiri de Palamós.
I acabem. Ítaca programa per Sant Joan una doble nit de concerts a l'Estartit.
El Festival Ítaca Cultura i Acció incorpora en la programació d'aquest any una nova proposta denominada Ítaca Sant Joan, que es farà les nits del 23 i 24 de juny a l'Estartit. Seran dues nits de concert concerts amb les actuacions de Zoo, Làgrimes de Sangre, Defcon 2 i Tacabant, Sara Eve, Roba Estesa i Hora de Juglar. Els concerts de la Nit de la Revella són gratuïts, mentre que les actuacions de l'endemà són de pagament a un preu de 15 euros.
El festival també ofereix zona de càmping durant els dos dies amb un abonament per dues nits d'allotjament i tots els concerts a un preu de 35 euros i un altre abonament pels concerts a pagament del dia 24 i allotjament per la mateixa nit a un preu de 25 euros. Itaca Cultura i Acció presenta un cartell de maig a juliol a l'Empordà amb més d'una vintena d'actuacions musicals, teatrals i familiars, un 25% més que l'any passat. Una altra novetat és la incorporació d'un concert de presentació a Barcelona amb l'actuació a la sala Luz de Gas de Yale Deckenbaum. Serà la primera actuació a Catalunya de la cantant israeliana. Gossos, Cantut, amb San José Xibelda, Pau Riba, Mishima i Albert Pla, amb Tortell Poltrona, són algunes de les actuacions que formen part de la programació d'Itaca Cultura i Acció d'aquest any.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 10 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 10 minuts de les 8 del matí. Haurem de revisar el micròfon amb el que parleu, per cert. Dèiem, passen 10 minuts de les 8 del matí i és el moment de seguir amb aquest repàs informatiu, centrant-nos, això sí, en el repàs a l'actualitat general que fem com cada dia amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Suport del sobiranisme polític a Carme Forcadell. Dani, bon dia.
Bon dia. En un acte al Parlament hi han intervingut els expresidents de la cambra, Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert i també el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Entre el públic hi havia el govern català en ple i representants de diferents grups parlamentaris. Forcadell ha agraït les mostres de suport i ha lamentat els atacs que ha rebut per part de la justícia espanyola.
Detenen l'expresident de Madrid, Ignacio González, en una operació anticorrupció.
El dirigent del Partit Popular era la mà dreta d'Esperanza Aguirre. L'acusen de cobrar comissions irregulars entre els anys 2003 i 2012, abans de presidir la comunitat madrilenya. El PP l'ha suspès de militància.
Per cert, m'agradarà saber si tota la caverna mediàtica, quina és la seva opinió al respecte d'aquest assumpte, tal com va passar en el seu dia quan es van descobrir els diners que la família Pujol o que l'expresident Pujol tenia Andorra. A les 8 i 11 la justícia imputa també a Paco Maruenda per coaccions.
El jutge de l'Audiència Nacional està investigant les suposades coaccions que Maruenda hauria exercit sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. Volien que aquesta no denunciés un cas de corrupció que afectava el conseller delegat de la Razón.
Els partits no independentistes exigeixen a l'Ajuntament de Barcelona retirar la campanya en favor del referèndum que hi ha al bus i al metro.
Creuen que és una campanya ideològica per impulsar la participació en un referèndum que ha estat declarat il·legal. Es tracta d'uns anuncis que ha iniciat el Pacte Nacional pel Referèndum. Volen reclamar una consulta pactada.
Són les 8 del matí, 12 minuts. Descobreixen un nou sistema per atacar el tipus de leucèmia més comuna.
Investigadors de l'Institut Josep Carreras, que es dedica a la recerca contra la leucèmia, han identificat una nova possibilitat per combatre la variant més comuna d'aquest tipus de càncer. És la leucèmia mieloide aguda. Aquest tipus representa el 40% de totes les leucèmies al món occidental.
I acabem, la Boqueria és el millor mercat del món en productes frescos, segons la CNN.
La cadena destaca que la Boqueria és un dels indrets més populars de la capital catalana i un dels millors llocs per comprar productes frescos. També per aturar-se a fer un mos a les parades que ofereixen degustació.
Convidarem a la gent de la CNN que vinguin al mercat de Palafrugell el diumenge i fliparan directament. Les 8 del matí, 13 minuts.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 14, anem a l'agenda. I a aquesta hora del matí volem encetar l'agenda d'aquesta setmana, l'agenda d'aquesta setmana, millor dit, l'agenda de les activitats que corresponen a parlar avui. Bé, que ens estem embolicant. Anem a la Bisbal.
A cavall de dos llocs, despullat
vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions, no tingués.
I amb una de les seves cançons més antigues, del 2006, del disc Esgarrapada, parlem d'Amazon i que presentarà el seu nou treball discogràfic a la Bisbal, David Parreño.
Presenta el seu nou àlbum, que avui surt a la venda, Carn, Os i Tot Inclòs. Aquest divendres l'estrena a la Bisbal, a l'alternativa bar musical, en un concert que tindrà lloc a les 11 de la nit.
Però tenim més concerts avui, David.
Els Copalotos toquen a les 9 del vespre, avui a Casa Romaguer de Sant Feliu de Guíxols. I a Palafrugell, a l'Espai Muntanya de Sant Jaume, toca Anton Barbó, conegut per melodies que combinen el pop i textos surrealistes.
I acabem el repàs. Comença el cicle d'activitats 2017 de la Universitat Lliure de l'Empordà.
Sí, i ho fa amb un seminari sobre el desenvolupament humà sostenible, que tindrà lloc avui a les 6 de la tarda al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell. Al seminari hi participaran Gonzalo Escobar, professor de la Facultat de Dret de la UDG, i Andrés Cassio, professor de la Universitat de Barcelona.
I com ja venim parlant durant tota aquesta setmana, som a la setmana prèvia de Sant Jordi i toca parlar de llibres. Perquè hem parlat amb diversos autors de casa nostra i també de fora que els hem demanat que ens recomanessin alguns dels llibres que, al seu parer, són els més destacats per aquests dies. Per exemple, hem parlat amb l'Elisabet Riera, que ens ha fet aquesta recomanació.
Hola, sóc Elisabet Riera i per aquest Sant Jordi us voldria recomanar molt La ciutat cansada, de Maria Cabrera. És una poetessa jove i és de les coses més bones que he llegit últimament. Superpotent, molt evocador i amb un llenguatge exquisit.
Elisabet Riera ens fa aquesta recomanació, però cal recordar que la mateixa Elisabet Riera també té llibre, David.
Elisabet Riera és una periodista, escriptora i editora catalana. És directora de les revistes del grup RBA i directora de l'editorial Wunderkind Camer. Aquest any ha tret un llibre, Llum, que aborda la relació entre una dona i una nena de 12 anys.
Més autors que han passat pels micròfons de Ràdio Capital. Per exemple, Joan Lluís Lluís, al que li hem demanat també la seva recomanació particular.
Soc en Joan Lluís Lluís i hi ha un llibre que sempre intento recomanar quan tinc l'ocasió. És Paraules de Puton al Vell, d'Abelí Artís Gené, que em sembla una de les novel·les més meravelloses que s'hagin escrit al segle XX. És una història d'aventures a partir d'una situació històrica imaginària sobre la relativitat de les cultures i és d'una gran bellesa.
I al seu torn, Joan Lluís Lluís, que també presenta llibre.
Joan Lluís Lluís és un escriptor i columnista nord-català que ha rebut diversos premis literaris. Ara ens porta una nova novel·la titulada El Navegant, que publica amb l'editorial Proa.
I anem al torn d'un bisbalenc i un debutant. Pere Maruny també presenta llibre aquest any i també ens porta una recomanació made in la Bisbal.
Hola, em dic Pere Maruny i per aquest Sant Jordi us vull recomanar el llibre de la Mar Bosch, Generacions Espontànies, que és un llibre molt divertit, molt original i diferent del que es fa per aquí, i això és important.
I si voleu saber quin llibre o quin és el nou llibre amb el que debuta en Pere Maruny, us ho explica en David.
Un bisbalenc, Pere Maruny, ha debutat aquest any amb la novel·la No anem sobrats de bona gent, amb l'editorial Brau.
I acabem amb en Vicenç Pagès Jordà.
Hola, em dic Vicenç Pagès Jordà i aquest Sant Jordi vull recomanar un llibre d'editorial L'Altre, que es diu Aquest deu ser el lloc, d'una noia irlandesa que es diu Maggie O'Farrell i que explica no només una bona història, sinó d'una molt bona manera. Són molts anys, hi ha molts personatges, hi ha molts punts de vista, i quan acabes tens la sensació que entens una mica més el món com funciona.
A les 8 i 20 minuts també volem saber quin és el text, el darrer text d'en Vicenç Pagès.
Sí, i acabem amb Vicenç Pagès Jordà, un altre empordanès, escriptor i crític literari, que acaba de treure un nou llibre, Nosaltres i la música, una mirada als anys de la transició.
Gràcies, David Parreño, per aquest repàs exhaustiu que portem fent cada dia. I si pel que sigui us heu quedat amb les ganes d'apuntar-vos qualsevol dels llibres que us han recomanat avui en Joan Lluís Lluís, en Pere Maruny, en Vicenç Pagès Jordà o l'Elisabet Riera, podeu trobar-ho al nostre web radiocapital.cat. Les 8:20. I com sempre, després de la cultura, anem al comentari. Comentari que en la seva edició d'avui ens porta la xef Yolanda Bustos.
Hola, bon dia. Sovint parlo de les flors comestibles en general a la cuina, dels sabors, les propietats i les receptes que ens surten, i que podem consumir moltes flors silvestres o inclús algunes de les que ens plantem al nostre jardí, doncs també. Avui us parlaré del sauquer, un arbust per mi màgic. I aquesta flor que fa el sauquer, la flor de saúc, que és una flor que antigament s'havia emprat molt, tant en menjar com en medicina. Doncs ja fa un parell de setmanes que han començat a florir els sauquers, un arbust que de vegades en forma d'arbre creix vora de rierols i marges humits. El sauquer és un dels arbres amb més potencial màgic de la cultura etnobotànica europea. En moltes ocasions, fins i tot, l'havien associat a la bruixeria. Hi havia la creença que si recol·lectaves la planta a la nit de Sant Joan i escampaves les flors des de la casa de la persona desitjada fins a casa teva, aquest et correspondria per sempre més, imagineu-vos. A Irlanda, les bruixes utilitzaven els pals de saúc com a cavalls màgics per la lleugeresa de la seva fusta. Jo, en canvi, els feia servir com a xiulets o flautes perquè les branques tenen com una mena de moll d'os i és molt fàcil d'extreure. De petita també fabricava una mena d'arma que anomenaven tiradores. Buidava un pal de saúc d'aproximadament un pam i en un extrem li lligava un globus i agafava lladons fruits de lladons verds i el posava dins. I apa, ja tenia la meva defensa personal per protegir la meva cabana d'altres nens o animalots inclús, no? Com ha canviat la infància des d'aquells anys amb la d'ara, oi? Ja veieu que la meva relació amb l'arbre de saúc ja ve de lluny. La meva mare em feia xarop de les flors a la primavera i al final d'estiu llavors feia xarop amb els fruits i els refredats sempre els curàvem amb saúc. Però aquell sabor em va quedar impregnat al meu ADN des del primer dia que el vaig tastar i segurament per això avui dia encara continuo utilitzant tant el saúc a la meva cuina. Amb les flors faig un xampanyet, una beguda escumosa a base de fermentar les flors amb aigua, sucre i llimona durant una setmana i que queda molt un refresc super, super bo. També faig bunyols amb les flors, les fregim amb una tempura dolça i amb el fruit quan està ben madur, ben fosc, em faig vi, vinagre, xarop, confitures, salses per la carn, però també asseco els fruits per fer un fals pebre. Imagineu les receptes que poden sortir del sauquer. Això sí, com li tinc tant respecte a aquesta planta, sempre que li prenc una flor o un fruit, ho faig contemplant les lleis biodinàmiques. No fos cas que la màgia del saúc es giri en contra.
El comentari d'avui de la Yolanda Bustos, que és la primera persona que ha canviat la seva cadena d'ADN per incorporar-hi el saúc. És un quart i mig de 9 del matí. Fem una petita pausa perquè pugueu descansar de tanta qualitat informativa i tornem de seguida amb l'Adrià Pujol.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Adrià Pujol, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bé, gràcies a Déu. L'Adrià Pujol és escriptor empordanès i recentment ha publicat nou llibre que es diu La carpeta és blava. Volem saber una mica de què va amb en David Parreño. David,
l'antropòleg i escriptor Adrià Pujol arriba aquest Sant Jordi amb dos nous llibres. Per una banda, ha traduït L'eclipsi, de George Perec, un llibre que no té as, i un altre llibre, La carpeta és blava, centrada en el collonar empordanès.
Bé, escolta, has fet un llibre que explica el per què collonem tant a l'Empordà.
Sí, 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 he fet un llibre sobre, potser l'altre dia, no sé qui ho deia, amb una ressenya sobre potser l'últim tabú de l'Empordà, no? Em sembla que no quedava res més per treballar, no quedava res més per ser explicat, i dic, bueno, fem-ho ja, no? I així ja matem el tema.
Sí, així ja ho teiem de sobre.
Ah, exacte.
Sí,
i així ja podem passar a un altre tema, no?
Em deia l'altre dia un conegut que em deia, diu... Hosti, diu, no, no serem al final de mirar-nos molt al Malik i tot el dia anar publicant coses sobre nosaltres, etc etc.
Home, i tant, el que passa és que com que també som un invent, allà a l'Empordà, que som un invent de gent de fora, hem de seguir treballant de... No? Ens van encomanar aquesta feina, que és ser empordanès, que és una feinada, des de que te lleves fins que te'n vas a dormir has de fer un paper, no?
M'ho has d'explicar bé, això de que som un invent, m'ho has d'explicar bé, eh?
Bueno, érem un lloc molt bonic, que va ser descobert per gent de Barcelona, i aquesta gent de Barcelona li va imprimir una mena de caràcter mític, no?, grec, i és el que t'he dit, per això dic que som un invent de gent de fora, i per això se'n parla tant, perquè vam començar a sortir les guies turístiques ara farà 120 anys, i des d'aleshores no hem parat, no? Ja n'he acabat una mica per aquí, això de tant escriure sobre l'Empordà.
Escolta, parles sobre el caràcter empordanès i la capacitat que tenim d'acollonar, però ho fas a partir de la visió d'un arquitecte de Barcelona, un altre cop.
Sí, sí, perquè, bueno, ja ho sabeu, l'única manera de conèixer les coses és acostant-se a aquelles que no s'assemblen a nosaltres. Llavors, la gent de fora sempre té una visió privilegiada. Els que som de dins ja no veiem res. I jo necessitava un personatge que vingués de fora, que ens pogués descriure des de fora. És un clàssic, és un recurs antiquíssim. Uh-huh. L'estranger que va de passada, no? Que sempre ens veurà amb més finor.
Aquest estranger és en Jaquim, que és un arquitecte barceloní... que s'instal·la a l'Empordà. És segona residència o s'instal·la ja a viure definitivament?
No, no, s'instal·la. Aquest és un dels que s'instal·la i és un dels que ha d'aguantar que li diguin que és de fora, encara que porti ja anys i panys, no? M'ha empaltat. És que ha d'aguantar que li diguin.
La història diu que entra en un bar i es desenvolupa a partir d'una conversa que ell veu entre clients habituals que es van fotent hòsties. Quantes vegades ho has viscut tu, això?
Ostres, jo diria que cada vegada que hi soc, eh? Sí, no tant com s'explica en el llibre, però sí, sí, l'ambient aquest patibulari de bar entre parroquians que se les foten, jo diria que sempre, no?
Escolta, hi ha algun bar de per aquí que t'imaginis que podria ser l'escenari perfecte per aquesta conversa?
Sí, 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 jo crec que aquests bars d'esmorzar de forquilla i de nivet, que a mi m'agraden tant, sí. Que és on es troben els treballadors itinerants, on es troben els caçadors, els ciclistes...
El Miparo, no? El Llofreu, per exemple.
Per exemple, sí senyor. Sí senyor, el Miparo o Cal Carreter a Sant Sadurní de l'Eure o...
Sí.
Bueno, qualsevol d'aquests, on la gent que mou el món o que ho fa moure s'atura un moment, no? Doncs... Aquests són els llocs ideals per sentir les millors converses de la història, si vols que et digui. Sí, sí.
Dius en el llibre, en un punt del llibre, dius, quan algú collona sense ganes de ferir, aconsegueix trencar les expectatives de l'interlocutor i fins i tot el fa riure.
Sí, sí, perquè hi ha moltes maneres de collonar. La més normal és punxar una mica, però sense arribar a fer mal, no? com una mena de contracte de fidelitat. De dir, mira, jo et punxaré cada vegada que et vegi. No et farà mal i fins i tot arribarà un dia que t'arrencaré un somriure, no, o una riallada, fins i tot.
Una petita galtada sense deixar marca, no?
Ara, sí, sí, sí. Però és un, jo crec que és una d'allò de, com es diu, un símbol de reconeixement, un senyal de reconeixement. No, si et collono és que te tinc en compte. Si passo de tu, és que passo de tu. Però en canvi, si m'aturo, collono, te faig la broma... Home, això és una manera de tenir-se en compte, saps?
Escolta, tu coneixes algun cas en el que aquest art del collonar hagi acabat amb bufetada?
Ara mateix, així, en fred, t'he dit que sí, però no recordo, o no te'l podria descriure, però sí que recordo baralles, barallets que començaven amb dos que es collonen i un s'ho agafa malament i el collonà, si et sigui dit, no te'l pots agafar malament perquè ja l'has cagat, perquè et collonen 24 hores al dia si t'ho agafes malament,
sí.
No?
Sí. Això, no, és que m'estava imaginant el següent llibre que es digués, per exemple, al final va resultar que no era blava, saps? De dir, mira...
Doncs pues podien així, podien així, sí, sí. De fet, ja hi ha algun... Si la gent aguanta... Perquè és un llibre feixuc, i volgudament feixuc, volgudament exigent, però si la gent aguanta fins al final hi ha premi. Hi ha un premi semblant al que acabes de dir. Mira què et dic. Hi ha un petit premi.
No, no facis espòiler,
de...
no facis espòiler.
No,
que ara,
no, no.
Que ara tenim les legions, les hordes d'oients de Ràdio Capital, els tenim ja fotent cua a la porta d'una llibreria, perquè no poden esperar a Sant Jordi per por que s'esgoti.
Perfecte.
No, bueno, és que, home, alguna cosa s'aprèn llegint aquest llibre. Escolta, parlem de Sant Jordi. No és casual, evidentment, que el llibre surti ara, i jo em pregunto... amb tota probabilitat, i no per la qualitat literària de l'obra, sinó per mil factors, però amb tota probabilitat aquest llibre no estarà a les llistes dels 5 més venuts de Sant Jordi a tot Catalunya. Fins a quin punt tota aquesta falera per treure llistes dels més venuts, els més no sé què, els mediàtics, els no mediàtics, no se'ns està anant una mica de mare i no comencem a estar una mica tots plegats, una mica farts del tema?
Bueno, és que cada any ens passa, cada any d'un any per l'altre ens n'oblidem, llavors comença a venir Sant Jordi i cada any ens adonem, una vegada més, però com si fos la primera, que sí, que se'ns en va a les mans, que l'altre dia el periòdico deia els 300 llibres de Sant Jordi essencials, dius, home, 300, col·lega, de veritat, o sigui, pobre lector, 300 llibres, clar que se'ns en va a les mans, d'altra banda no sabríem fer-ho millor, arriba Sant Jordi i la bogeria, la voràgina, d'anunciar llibres, i vosaltres deveu ser de xifres, jo no la sé, però per mi que avui es fa mitja caixa o tres quarts de caixa de la que es fa durant tot l'any, no?
Sí, sí, i per tant... crec que està al voltant del 40%.
Ah, imagina't, doncs deu anar per aquí, aquesta falera, aquesta bogeria que se'ns escapa a les mans, que ho és, i es pot constatar, al mateix temps és imparable, perquè si tu intentes fer un Sant Jordi diferent i no alçar gaire la veu, o no publicar 200.000 llistes, no en menja res, no? Tampoc. Per tant,
però potser podríem parlar més de llibres i menys de números, no?
Tant de bo. I no és que jo em queixi dels més venuts o no més venuts, però és que el decalatge és tan gran entre la Pilar Rahola i jo, pobra de mi, bueno, o pobra d'ella, vull dir que... I no passa res, Vull dir, juguem en llibres diferents, jo estic encantat, jo tinc la sensació que els lectors, i això és meravellós, els faig d'un en un, i ja està, i què més vull? I si per Sant Jordi en menys...
Ell em fa 100 de nous a cada tertúlia.
Ah, exacte, ara. I en perd 200, depèn de com vagi.
Però home! Que,
bueno,
en...
No, però en sèrio, que de debò, és igual, vull dir, què més volem? Els escriptors són molt pesats, però molt, I llavors ara van queixar-se de que no en vens o no sé què més volem? Si ja t'han tret el llibre, hi ha un editor que s'ha jugat els calés per tu, noi, millor que callis i vagis a celebrar Sant Jordi.
Jo, en qualsevol cas, no deia tant per això, no, sinó ho deia per aquesta falera que des de fa un temps ens ha agafat a tots plegats per portar-ho sempre tot al terreny econòmic. Arriba Sant Joan i l'endemà els informatius parlen dels quilos de coques venuts i no sé què. O parlen també de, jo què sé, dels centenars de sortides que han fet els bombers perquè hi ha tres inútils que s'han mutilat amb un petard. O arriba Sant Jordi i es parlen de no sé quants centenars de milers de roses venen els tios del Maresme, del mercat de la planta i la flor ornamental i no sé què, i els llibreters de no sé quantos, i al final es parla més de tot això. A mi a vegades penso, m'agradaria preguntar a la gent que va pel carrer si coneixen, per exemple, una cosa tan tonta com la llegenda de Sant Jordi, a veure quanta gent me la sap respondre bé.
Clar, ja tens raó. Sí, però bueno, mira, fixa't que això probablement podríem deixar el Sant Jordi tal com està, és a dir, amb macrodades i tothom flipant perquè s'han venut 300.000 roses, i a canvi, la resta de l'any té més programes o més espais culturals, parlant de llibres, tranquil·lament, amb calma, parlant de la llegenda, parlant del que calgui. Però, clar, precisament el pobre dia de Sant Jordi, que tothom s'està fregint per vendre quatre coses, no?
Ja. Bé, escolta, en qualsevol cas, tornem al llibre i vaja, esperem que en venguis molts per Sant Jordi i tant de bo entressis en aquesta llista dels autors més venuts i dels més ben parits. Som a casa, veig,
Sí, som a casa, i a més surto pitant a portar criatures a l'escola i a més avui en porto 3.
Oh, i amb això no m'estàs tallant l'entrevista ja, eh?
No, t'estic dient que potser començaràs a sentir sorolls molt estranys que són efectes especials, eh? Però ja veuràs plors, les tirades...
Bé, però, en qualsevol cas, tu has de marxar i a la nostra audiència recordar-los que l'Adrià Pujol ha tret aquest llibre que es diu La carpeta és blava, en el que s'explica, es dissecciona i es desgrana amb allò con todo lujo de detalle, aquesta manera que tenim a l'Empordà de collonar els altres, en principi sense arribar a les mans.
En principi
sense arribar a les mans, i vaja, esperem, si ja veurem si el llibre ens guarda alguna sorpresa. Adrià, que vagi molt bé el Sant Jordi i el que seria la vida en general. T'anirem seguint escoltant a Ràdio Capital i mentrestant et seguirem llegint a partir d'aquest llibre.
Doncs mira, ja m'ha alegrat el dia i que vagi bé. Ens veiem aviat.
Que vagi molt bé. Adrià Pujol, gràcies, bon dia i sort. 2:45 de 9 del matí. I d'aquí res, parlarem amb l'Ignasi, parlarem, com sempre, de cinema. Com sempre, que sigui dijous.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night magic seems to whisper and hush, and all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come, and I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside. Can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come, and I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime you just tremble inside, and I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love?
Arbat, què t'agrada en Michael Bublé?
Home, m'encanta el Julio Brunner, jo, i Bublé, quina bauassa, molt bé.
Sí, però a més, jo, em sembla que aquest va ser que va ser la primera cançó que vam conèixer d'ell, del primer disc, em sembla que és la millor de totes les cançons que ha gravat aquest noi.
Sí, però...
Ep!
My
Ara em sembla que hem perdut l'Ignasi Arbat. Ets aquí o no encara?
Estic aquí, estic aquí.
Vale, 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 vale. És que t'havíem...
Sí, sí, no.
S'havia tallat la cosa i dic, a veure què ha passat.
No, és que m'arribava tot... Vaig amb retard.
Vas amb retard?
Estic parlant a la Xina. Em sento estrany ara.
Escolta, pengem la trucada i tornem a parlar.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Aviam si ara ho sentim bé, això, Ignasi.
Hola, què tal?
Què, ara com millor o no?
No, ara bé, ara bé, ara perfecte.
Ara bé, eh?
Què passava abans?
Sí, escolta, coses estranyes del director, que diu aquell.
Exacte.
Bueno, no, conya, parlàvem d'en Bublé, deia el Moon Dance, sí. Que dic, segurament sigui la millor de les cançons que ha enregistrat mai aquest tio.
Sí, sí, és una de les més bones, la veritat és que sí.
Si en Van Morrison aixequés el... Bueno, aixequés el cap, no?, que no està mort, tu. Si en Van Morrison m'agrada... Que és el, diguem-ne, és el creador de la versió original del Mundens, ens agradaria saber l'opinió, a veure què en pensa, perquè realment és una versió molt bona. Bé, escolta, l'Ignasi Arbat, el presentem, com sempre, és el director del programa Ningú no és perfecte, que emetrem a Ràdio Capital aquesta nit a partir de les 10, a partir de les 10 del vespre, i avui de què, avui de què parlarem, Ignasi?
Doncs, a banda de les estrenes, parlarem d'aquest tràiler de Star Wars The Last Jedi, que es va poder veure la setmana passada, la Star Wars Celebration. Parlarem d'aquesta Star Wars Celebration que es va fer a Orlando, que va ser una convenció de Star Wars que es fa anualment als Estats Units i que van passar per allà figures com George Lucas, Harrison Ford, fins i tot Hayden Christensen i el Mark Hamill. Farem algunes recomanacions de còmics de Sant Jordi, comentarem Fast and Furious 8, que es va estrenar la setmana passada, i parlarem de la banda sonora, recuperarem de la pel·lícula Magnolia, una pel·lícula de banda sonora excel·lent d'Aimé Mann. Això és el que farem aquesta setmana, avui, vaja.
Doncs avui a partir de les 10 t'escoltarem puntualment amb el Ningú no és perfecte, a tu i a tot l'equip, i escolta, a les portes d'un nou cap de setmana hi ha estrenes de cine.
Sí, Miquel, només una cosa. Sento la música de fons que sembla que molt forta a la meva orella. No sé si...
No, no sé pas, avui...
I te sento molt baixeta a tu.
Avui,
sí, avui no sé què passa.
Ara ho sents millor, això?
Sí, ara sí, ara sí, ara sí.
Ai,
ara
com una, ets ara... com una princeseta, eh? Escolta.
Sí, no, és que...
Ara la música de fons. Tu.
Vinga, va, disparem.
Va,
mai tan ben dit en aquesta ocasió. No, no, més que res perquè s'estrena una pel·lícula que és John Wick, Pacto de Sangre.
Conta, quina por, no sé això de si... què va?
No, no, por cap, és... No, sé, no has vist John Wick?
No.
John Wick és una cosa d'aquestes molt estranyes que va passar en aquest país, que és un país on que solen passar coses que no passa a la resta del món. És una pel·lícula del 2014 protagonitzada per Keanu Reeves, que ho va petar. Ho va petar tot el món, va ser una pel·lícula de culte, una pel·li que en principi no era res, però es va convertir en una de les millors pel·lis d'acció del que portem de segle, molt inspirada les escenes d'acció en el que és el cinema més oriental d'acció, com per exemple pel·lícules com The Raid o coses d'aquest estil. Keanu Reeves, que ja ens havíem oblidat una mica d'ell, tornava a fer una pel·lícula d'acció sobre la història d'un home que se li moria la dona i li mataven el cos i li robaven el cotxe. Aleshores, a partir d'aquí, començava una història de venjança que es carregava a tots els mafiosos que es trobava per davant, amb unes escenes d'acció coreografiades de forma excel·lent.
Ens l'haurem de mirar, jo la desconeixia, però... Home,
sí, sí.
A més, a mi en Keanu Reeves m'agrada.
Doncs, i a més, està superjove, vull dir... Diuen de Jordi Hurtado, el següent és Keanu Reeves, que està igual que estava fa 30 anys, vull dir que... No, no, jo no sé com s'ho fa, però...
No ho sé, bueno, sí, home, no sé com s'ho fa. Collons, doncs operant-se i aquestes coses, no?
No, 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 però se'l veu molt natural. No sé, jo crec que és un d'aquests éssers immortals, ja t'ho dic, Jordi Hurtado, que no reps. Estaríem a la mateixa lliga.
Jordi Hurtado, que no reps, feia comparació.
Sí, sí. Bueno, en tot cas, aquesta pel·lícula no es va estrenar en cinemes espanyols. Aleshores, aquí es va crear com una mica de boca a orella a través d'internet i tothom la va buscar per altres sistemes, fins que va arribar a la tele. I ara, doncs que... com que va ser una pel·lícula d'èxit, més potser de manera underground, per fi s'estrena en sales i tornarem a veure el Keanu Reeves repartint. Sí, sí, sí. A més, el director és un senyor que en direcció tenia poca experiència, però en pel·lícules d'acció molta, perquè a més havia estat doble d'acció de Keanu Reeves a Matrix.
Què dius?
I de... sí, 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 això el director de la pel·lícula. I d'aquí doncs, hi ha com una certa amistat entre ells dos i va sortir aquest projecte, aquesta pel·lícula.
Home, doncs, va, recordem el títol de la pel·lícula?
Es diu John Wick, aquesta segona part, Pacto de Sangre. I a més hi trobem actors com Lance Reddick i John Leguizamo, que ja sortien a la primera part,
sí.
I s'incorporen en aquesta segona Lawrence Fishburne i en McShane. Vull dir que bé, eh? Que bé.
Molt bé.
Moltes ganes de veure-la.
Doncs vinga, anirem a veure-la. Què més tenim, Ignasi?
Doncs, bueno, t'aniré dient, eh? Però ja dic que aquesta setmana només tenim Joc 8, que sí que valgui la pena destacar i poca cosa més, perquè suposo que encara queden moltes estrenes d'aquestes de ressaca de Setmana Santa i que la gent vagi paulatinament al cinema perquè la setmana que ve arriba una altra pel·lícula forta. Bé, una de dibuixos animats, que sempre ens en posem alguna, per col·locar la mainada, si ja sabeu que sempre va bé, que és una pel·lícula que es diu Els Superherois. És una pel·lícula d'animació coreana. És una cosa una mica estranya, perquè és un director coreà que havia dirigit una de les pel·lícules d'animació de Garfield, Garfield i su pandilla. I en aquest cas vol barrejar una mica el que és una novel·la clàssica xinesa com Viatge a l'Oest amb pel·lícules d'animació occidentals com Els Increïbles o Gru, que són una història així de superherois però en dibuixos animats, amb personatges nous inventats. No?
I trobem... pinta bé o què?
Bueno, no ho sé, la veritat. No l'he vist, aquesta, encara, i... bueno, no ho sé, eh? La veritat és que és una cosa molt estranya perquè és una pel·lícula coreana de dibuixos animats destinada al públic occidental. Vull dir que és un producte estrany que hagi arribat, però que no ho sé.
Bueno, algun fan tenen per aquí, eh? De fet, hi ha una marabunta d'adolescents que es tornen bojos per aquest fenomen.
Sí, no, sí, 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 està bé, però és que m'estranya que fins i tot s'arribi a estrenar aquí una pel·lícula d'aquestes característiques, no? És estrany, però bueno, no, bé. La pel·lícula, ja t'ho dic, però s'està fabricada per vendre-la a Occident, malgrat estigui feta a Corea, no?
Recordem-ne el títol?
Els Superherois.
Els Superherois. Escolta, ara em sents millor, no?
Sí, te sento perfecte, ara.
Veus? Vale, vale.
Sí, ara sí.
Havíem tocat un botó que no tocava.
Ah, va, veus, ja sabia jo.
Va, escolta, també, què més tenim?
Vinga, va, una altra. Ja que estem a Orient, no ens movem d'Orient, perquè arriba una tercera entrega d'una pel·lícula que és Death Note, que en aquest cas és El Nuevo Mundo. Això de Death Note, recordem que està basat en un manga, que és la història de, bueno, d'unes persones que escriuen en una llibreta una llista de gent que volen que mori i aquesta gent va morint en el mateix ordre que ho han anat escrivint en aquesta llibreta, no?
Carai.
Sí, això va sorgir en l'època una mica de la moda de pel·lícules com, bueno, de històries, no?, que també estan basades algunes en mangas, com, per exemple, The Ring o La Maldición... Bueno, una mica d'aquella època. I aquesta tercera part d'aquesta pel·lícula ens arriba una mica tard, gairebé 10 anys després de l'estrena de la darrera, que és mira que ha plogut, no? I en aquest cas, doncs, és, bueno, continua la història amb uns nous personatges, cauen 6 noves Death Notes a la Terra i aquí, doncs, lo típic, no? Aniran succeint-se morts una darrere l'altra i bé, ja ho veurem.
Com es diu que es diu la pel·li?
Death Note, El Nuevo Mundo.
Death Note, El Nuevo Mundo, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí. Sí, 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 sí.
Molt bé.
Bueno, una altra.
Una altra, va.
Vinga, aquesta és una pel·lícula espanyola que es diu Amar, que és la història de dos adolescents que s'enamoren i viuen la seva història d'amor com si fos l'últim dia, no? Què passa? Doncs, bueno, que experimentaran sexualment més enllà del que s'accepta socialment, però aleshores les diferències de la parella començaran, doncs, a incrementar, ella començarà a passar més temps amb les seves amigues, i malgrat que tu vegis que les diferències entre ells cada vegada són més grans, bé, lluitaran internament per estar junts malgrat que la realitat els vulgui separar.
Ja.
Bé, una pel·lícula que pinta interessant, eh? I sembla el Foster ja, o sigui, una mica ja, dius, aquí amarro, eh? Per tant, bueno.
Escolta, i si haguessis de fer allò, un ranking de les pel·lis d'avui, un ranking per interès?
Home, John Wick estaria amb un 10 i la resta, doncs, anirien...
entre el 3 i el 1, no?
Sí.
Ah, perquè tu també...
No, escolta, és el que hi ha, jo hi he avisat. Aquesta és una setmana una mica de transició. Pensa que la setmana passada veníem d'estrenes d'aquestes de Setmana Santa que han vingut portes, el Bebé que fa sopa als nens, el Fast and Furious, que... ha arrasat en taquilla aquest cap de setmana, i la setmana que ve arriba Guardianes de la Galàxia volum 2. Per tant, és una setmana, ja dic, una mica de transició a la cartellera.
Ja. Molt bé, doncs escolta, anirem puntualment al cinema. Ai, és que sempre t'he demanat la pressa i avui ara ens sobra temps.
Ah, si vols t'explico una altra.
Ah, sí, home, pensava que estàvem, cony. Vale, tira.
No, si n'hi ha més, Mira, hi ha una pel·lícula francesa que s'estrena, que es diu A Fondo,
sí,
que seria una mena d'espit francès. És a dir, és una història de... Bueno, ara que tothom, doncs, aquests dies, de Setmana Santa, amb la família i tal, doncs vindria a ser una cosa així. Va una família amb el seu monovolum, allò que estàs a l'autopista... Bueno, velocitat, a França és una mica més alta, 130, posen el control electrònic, de no haver d'apretar
velocitat malalt, de creuer,
la...
sí.
Ah, exacte, va tirant el cotxe, no? I de cop i volta, el típic, no? Què passa amb unes famílies tan molt volum, tancats allà tantes hores a la carretera?
Però he dit que teníem temps, però no tant, eh? Ara et queda mig minut.
S'acaba embrallant. Aleshores, quan es discuteixen, dic, mira, saps què? Fotem enrere, ens en tornem a casa. Però què passa? Que, escolta, allò no reacciona, allò no respon. Tu t'ha passat alguna vegada que has pensat, ai, el dia que el posi, i si no funciona, què passa?
Hòstia.
Doncs no hi ha manera. Els pedals no funcionen, el sistema electrònic està bloquejat i el cotxe va a 130 km per hora
i no poden parar.
Es pot parar.
Home, és bastant graciós, això, eh?
Sí, és una barreja així comèdia amb pel·lícula d'acció, no?
Pot ser
curiosa, aquesta.
A Fondo es diu la pel·lícula de producció francesa. Ignasi, que vagi bé, fins la setmana que ve.
Vinga, una abraçada.
Gràcies, adéu. Falten 8 minuts perquè siguin les 9. Tallem l'Ignasi perquè hem d'anar directament al repàs informatiu, a l'últim repàs informatiu del dia d'avui.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
La Brava Bier obrirà una fàbrica a l'Empordà el 2023 amb una inversió d'uns 10 milions d'euros, Toni Selles.
Bon dia. La Brava Bier traslladarà el seu centre de producció de la República Txeca a l'Empordà l'any 2023. L'empresa, que té la seu a Vulpellà, que ha anunciat que invertirà entre 8 i 10 milions d'euros en aquesta nova planta. El seu objectiu és produir uns 10 milions de litres a l'any des d'aquesta fàbrica, de la qual no ha concretat l'emplaçament.
Recentment ha tancat una segona ronda de finançament de 264.000 euros per poder ampliar la capacitat productiva, i al maig entrarà al mercat de la cervesa sense alcohol amb el llançament de l'Ascensa. La Brava Bier la va crear fa un any i mig un grup d'emprenedors vinculats a l'Empordà i compta amb una plantilla d'11 treballadors. La idea era la d'aplicar els processos artesanals, però amb els avantatges de les produccions de gran volum. Ho explicava a Ràdio Capital el director executiu de la Brava Bier, Sergi Carmona.
Tot i que vam començar amb un mètode de producció diferent al que tenim actual, nosaltres no hem deixat els nostres orígens, seguim fent un estil de cervesa que és el Pilsen, i amb màxima qualitat, perquè les matèries primes que utilitzem és 100% naturals, però industrialitzada en el sentit de grans volums, no? I bueno, una miqueta la idea és aquesta, de donar a conèixer les nostres receptes a tot el gran mercat i amb grans volums.
La Brava Bier espera facturar aquest any més de 900.000 euros, 8 vegades vegades més que l'any passat. Actualment produeix uns 160.000 litres l'any al Centre de Producció de la República Txeca, una xifra que vol situar en els 10 milions de litres d'aquí a 6 anys amb la nova fàbrica a l'Empordà.
La Prava es comercialitza a la demarcació de Girona i Barcelona a través de 500 punts de venda, però preveu superar els 900. La firma distribueix a grans superfícies com Carrefour, Esclat, Bonpreu, Miquel Alimentació i Gros Mercat, i també a través dels punts de venda del canal Horeca. També té acords estratègics de distribució amb grups com ara Destileries del Maresme Brands. A banda del mercat català, també venen a França i Austràlia.
Les 8:54, Calonge ja es dirà oficialment Calonge Sant Antoni aquest mateix estiu.
El ple municipal de Calonge del mes que ve votarà la proposta de modificació de la denominació oficial del municipi. Després, l'expedient passarà al Departament de Governació de la Generalitat, que li haurà de donar el vistiplau.
En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, l'alcalde Jordi Soler ha argumentat que la nova denominació Calonge Sant Antoni reflectirà millor la realitat del municipi, configurada per dos nuclis que, en el seu parer, amb el temps han esdevingut una unitat física, econòmica i social. L'alcalde admet que sempre hi haurà persones que no ho comparteixin, però entén que el canvi de nom oficial és beneficiós.
Però jo crec que el Consell General, i crec que el temps també ha donat la raó als que pensàvem que som un sol municipi, i com a tal hem de treballar i ens hem de posicionar en els diferents ordres socials i econòmics. Jo crec que ha donat la raó de que, siguent com som un sol municipi, podem avançar molt més i que l'efecte de sumar en realitat el que fa és molt complicat.
Soler confia que tots els tràmits estaran enllestits abans de l'estiu.
I no marxem de Calonge perquè hi ha bones perspectives per la recuperació d'Expo Hàbitat.
La decisió de recuperar la mostra Expo Hàbitat a Calonge després de 9 anys de la darrera edició ha estat ben rebuda pel sector. La fira se celebrarà la cap de setmana del pont de l'1 de maig i a hores d'ara ja hi ha força demanda d'estants.
L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, ha apuntat a Ràdio Capital que el sector immobiliari viu una revifada, lluny de la situació de fa una dècada, però amb bon ritme. Per això confia que Expo Hàbitat servirà de motor també per la venda o el lloguer al municipi, sobretot de cara a l'estiu. D'altra banda, Soler ha destacat els esforços de l'Ajuntament perquè aflori tot el mercat d'habitatges d'ús turístic.
Com a Ajuntament he fet un esforç molt important per tal d'intentar localitzar tots els pisos que es dediquen a l'ús turístic en el municipi. En aquest sentit, la tassa per fer la declaració de pis turístic a Calonge és zero. Tota la gestió de declaració del pis turístic es tramita des del Departament de Turisme de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i per tant no hi ha cost com si ocorreix en altres municipis.
L'alcalde de Calonge destaca que el municipi té una població d'uns 11.000 habitants, amb uns 2.000 o 3.000 més com a població flotant, que l'estiu es multiplica per 10. Per aquest motiu, considera fonamental regularitzar la totalitat dels habitatges turístics.
Falten 4 minuts perquè siguin les 9 del matí. Palamós renova l'enllumenat públic.
L'Ajuntament de Palamós ha enllestit la renovació de l'enllumenat públic del carrer de Josep Joan, així com dels trams dels carrers ortogonals a aquesta via entre l'Avinguda Catalunya, carrer de Rentadors, carrer de la Font i l'Avinguda Lluís Companys. S'hi ha col·locat un enllumenat que permet reduir la despesa energètica i econòmica.
En total s'han retirat 50 punts de llum de diversos models que havien quedat desfasats, tant pel que fa a la tecnologia com a la seva eficiència. S'hi han instal·lat 53 noves lluminàries tipus LED més eficients. Amb el nou sistema s'ha millorat la lluminositat dels carrers i s'ha aconseguit un estalvi energètic anual de 21.832 kWh. Això suposa reduir 16,4 tones de CO2 l'any i un estalvi econòmic anual en la factura de la llum de 3.700 euros. L'Ajuntament de Palamós seguirà el procés de renovació de lluminàries en diferents punts de la vila. Es preveu que passat l'estiu es farà als carrers situats al voltant de l'escola Badruna, així com a l'aparcament situat davant el cementiri de Palamós.
I estem a punt d'acabar. Tenim temps encara per una última informació. El Festival Ítaca programa per Sant Joan una doble nit de concerts a l'Estartit.
El Festival Ítaca Cultura i Acció incorpora en la programació d'aquest any una nova proposta denominada Ítaca Sant Joan, que es farà les nits del 23 i 24 de juny a l'Estartit. Seran dues nits de concerts amb les actuacions de Zoo, Làgrimes de Sangre, Defcon 2, Ítaca Band, Sara Eve, Roba Estesa i Hora de Juglar. Els concerts de la nit de la Revella són gratuïts, mentre que les actuacions de l'endemà són de pagament a un preu de 15 euros.
El festival també ofereix zona de càmping durant els dos dies amb un abonament per dues nits d'allotjament i tots els concerts a un preu de 35 euros i un altre abonament pels concerts a pagament del dia 24 i allotjament per la mateixa nit a un preu de 25 euros. Ítaca Cultura i Acció presenta un cartell de maig a juliol a l'Empordà amb més d'una vintena d'actuacions musicals, teatrals i familiars, un 25% més que l'any passat. Una altra novetat és la incorporació d'un concert de presentació a Barcelona amb l'actuació a la sala Luz de Gas jazz de Yael Deckenbaum. Serà la primera actuació a Catalunya de la cantant israeliana. Gossos, Cantut, amb San José Xibelda, Pau Riba, Mishima i Albert Pla, amb Tortell Poltrona, són algunes de les actuacions que formen part de la programació d'Itaca Cultura i Acció d'aquest any.
Fins aquí la informació de casa nostra. Recordeu que aquestes i altres notícies les trobareu al nostre web radiocapital.cat i al nostre newsletter de cada migdia. Adéu-siau.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. La informació la podeu seguir, com deia en Toni, les 24 hores del dia a través del nostre portal de notícies radiocapital.cat. I al supermatí tenim encara temps per fer un últim repàs, un últim apunt per la previsió meteorològica que, com cada dia, ens acosta en Martí Seguer. Martí.
Bon dia. Avui tindrem una jornada assolellada, encara moguda, amb vent de component nord que seguirà bufant i farà alterar la mar. Durant el matí segueix activat l'avís per onades, que pot arribar fins als 2 metres, i les temperatures es quedaran força similars a les d'ahir, entre els 20 graus de màxima i els 6 de mínima. I els propers dies, situació tranquil·la i a poc augment de les temperatures.
Temperatures que ja es van enfilant. Hem començat el programa amb 5 graus positius i estem ja fregant pràcticament els 9 graus positius al llarg i ample de la comarca. El Supermatí s'acaba aquí avui. El podeu seguir escoltant les vegades que vulgueu, recuperar qualsevol contingut a través del nostre web, i nosaltres tornarem puntualment demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dijous.
Supermatí amb en Miquel 40.
Adéu-siau.